Ploren els herois èpics, ploren reis i súbdits, plora el protagonista i l'antagonista, ploren tiris i troians. No hi ha, si exceptuem la rialla, una expressió física més democràtica que el plor. I la literatura, l'art i la cultura és generosa en exemples de tota mena i en totes les disciplines. Dels clàssics a la matèria de Bretanya i d'allà als camins a la mística, l'estudiós Jean-Paul Iommi Amunategui ha resseguit la tradició de les llàgrimes en un llibre ben interessant que invoca noms com Ramon Llull i Teresa de Jesús. I avui a Ciutat Maragda partirem d'aquest assaig, un dels primers títols de l'editorial Tres Portals, en un itinerari per la història literària del plor, amb parades com l'any del pensament màgic, tres veus lligades a Minase i personatges com l'Alícia, Odisseu i Hamlet. Resseguim, per tant, les llàgrimes de paper amb l'Olf Beltran en conversa amb Iommi Amunategui, la Xènia Diaconova i la Paula Carreras. Avui, amb Naus en flames més enllà d'Orió, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán. Oh, you wish me well, you couldn't tell that I have been crying over you, crying over you. Som-hi avui amb Roy Orbison, obrim Saluda Ensenya de Conova. Què tal? Ben tornada.
Hola, què tal?
Com anem, Olf Beltran?
Molt bé.
I Paula Carreras, benvinguda al Maragda.
Moltes gràcies, quina il·lusió.
Un plaer, igualment, compartidament. Avui, a propòsit, ja ho sabeu i podeu escoltar-ho, a Orbison és un dels clàssics que ens feia plorar, vaja, si més no amb la lletra. És un macrotema, és un fenomen que és físic, que és místic, que és alegòric, i que són les llàgrimes, el plor, com explicàvem, amb tantes manifestacions en la cultura, tantes, diria, com el seu contrari, que és el riure, i del qual ens hem ocupat més una vegada, és a dir, la comèdia, aquella part perduda de la poètica aristotèlica, això sí que ho hem tocat, i com que ens n'hem ocupat, i de llibres que fan riure o somriure, així, en forma d'atracament, ara pensava fa una estona, dic, hi ha llibres que ens fan plorar, per descomptat, parlarem de les llàgrimes en molts altres sentits, però si haguéssiu de dir ara algun títol no? d'una novel·la, un poema, un relat, un aforisme, un haiku, alguna cosa que us ha fet, ja no cal que sigui sanglotar i tirar-vos al terra, però començo jo i us dono temps per pensar-hi. Crec que a mi em costa plorar amb llibres, vaja, no tinc altres emocions externes, però el plor no és de les més freqüents, però un llibre que va aconseguir les dues coses, fer-me riure i plorar, és el Quixot. Ja sé que pot ser un lloc comú, però donada aquesta dificultat fisiològica que tinc de plorar amb la literatura, ostres, li vaig agrair molt a Cervantes la doble, no en el mateix moment, per descomptat, i sempre amb el mateix personatge, és a dir, amb el protagonista, no pas amb Sancho, que té, ara s'ha anat la llum un altre cop, bé, sigui com sigui, és un dels títols que tinc així, que tinc moltes coses a dir, algun dia hem de celebrar el Quijote des de molts àmbits, però ara és el que em feia pensar. Vosaltres teniu algun record llagrimós de...
Jo sóc molt ploranera en general. O sigui, jo tinc la llàgrima molt fàcil i a mi hi ha moltes coses que em fan plorar molt de seguida. Vull dir que no té cap mèrit. Però així com el llibre que recordo de dir he hagut de tancar el llibre perquè estic plorant, Paula d'Isabel Allende, Pell de gallina i llàgrima viva. És la història de la seva filla de veritat, la Paula, que està malalta, està en coma i narra la relació amb ella, la malaltia, tal.
Uf.
Pell de gallina i et dic, molt emocionant. I sí, és un dels llibres de allò, gota de llàgrima sobre la pàgina de paper.
Sí, jo he de dir que a vegades ploro llegint, però més aviat d'alegria, de plaer, de dir, ostres, que ben escrit, que ben pensat, no sabria especificar exactament quina emoció hi ha al darrere, però una emoció més feliç que infeliç, diguéssim, no? I, per exemple, amb els contes de la Rodoreda m'ha passat molt sovint un conte que recordo especialment que es deia l'elefant, em sembla, que el narrador és un home que va a veure un elefant al zoo perquè aquest elefant li recorda la seva filla que va morir i que sempre anava a veure aquell elefant. I l'home aquest, a l'elefant li diu ratolí. O sigui, la paraula afectuosa que fa servir per adreçar-se a l'elefant és ratolí, pel color de la pell, suposo, de l'elefant. I això recordo que em va commoure... O sigui, Rodoreda és un geni només per això, perquè se li va acudir que se li pot dir ratolí a un elefant.
Sí, és bona. Jo també soc més de plorar de riure que no pas de plorar de plorar, sobretot llegint literatura, però després me'n vindran d'altres i diré, com és que no he dit... A mi, per exemple, un poema que m'emociona i que m'emociona sempre és un poema de Foix, Tots hi serem al port amb la desconeguda.
Pot ser que l'hagis llegit algun cop per Nadal en algun programa i et devis, o no ho sé, jo recordo, Rosa, algun poema d'aquests que els porta per Nadal i el mitja llàgrima insinuada.
És possible que sí. Després, mira, ara recordo una escena de Lolita.
Ah,
caram. Lolita. Quan venen a matar... amb el Humbert, no? I ell intenta, i si no recordo malament està drogat, intenta protegir-se al llit, no? Com si fos l'única o l'última pàtria, l'últim lloc de recer, no? I és una escena que recordo que em va commoure moltíssim. Ja sé que hi ha una part de simpatia pel dimoni, no? Perquè el personatge no és precisament agradable, però és el que recordo ara mateix. Tinc més tendència a emocionar-me amb poesia, però, mai saps.
Déu-n'hi-do, és un bon recull, eh? Vaja, en trobaríem més, però no hem vingut a parlar del que ens fa plorar, sinó de llibres que involucren el plor i les llàgrimes, i, de fet, i a celebrar una cosa, que això és interessant, celebrar amb llàgrimes el naixement d'aquesta editorial, que és Tres Portals, no? amb un volum que s'ocupa precisament del que la tradició cristiana coneix com el do de les llàgrimes, que m'agrada molt, i que l'Adolf, a més a més, ha tingut la sort de parlar-ne amb el seu autor, de manera que aquí és una porta d'entrada a la llàgrima avui pel camí que de la mística, de la filosofia...
Sobretot de la mística. L'autor és en Jean-Paul Yomi Amunategui. Ell és editor, periodista, escriptor francès, però nascut a Xile, o xilè afincat a França. De fet, ell ha escrit tots els seus llibres en francès. És fill d'un poeta. No sé si tu, Xènia, que en saps molt de poesia, coneixes un poeta, Godofredo Yomi. Es movia en els cercles avantguardistes xilens amb la mare, la Ximena Amunategui, que aquesta va ser retratada en una fotografia prou cèlebre per Man Ray. També va ser primera dona de Vicente Huidobro, una dona molt, molt interessant. Bé, resulta que Jean-Paul Yomi Amunategui era a París de jove i estava estudiant història a la Sorbona, en una època en què la moda era la historiografia quantitativa, és a dir, els historiadors es passaven el dia comptant-ho tot, forquilles o metres de teixits o tones de blat, ovelles, naixements, morts, i amb ell doncs, va tenir una il·luminació, si tu vols, i se li va acudir comptar o computar allò que és incomptable o incomputable, que són les llàgrimes. Bé, hem pogut parlar, Jean-Paul Yomi Amunategui viu a París, i gràcies a les gestions de l'Almudena Blasco Vallès, que va ser la traductora d'aquest llibre al castellà, i també la persona que va dur a Tres Portals la iniciativa per publicar-lo també en català, doncs vam poder parlar amb ell fa ben poc, i ens explicava això sobre els orígens d'aquest llibre, La tradició de les llàgrimes.
Estava terminando mis estudios de historia y era la época, digamos, hace 50 años de la moda, entre comillas, de la historia cuantitativa, se contaba todo, ¿no? Y decidí, quizás fue un error de mi parte, no sé, dejar los estudios, abandonar los estudios. Pensaba con mucha ingenuidad que quería, no quería ser profesor, sino vivir y escribir, digamos. Y ahí se me ocurrió, dije de repente, ¿pero por qué no contar las lágrimas, por ejemplo, que son cosas que no se cuentan nunca? Es decir, voy a contar las lágrimas, en la literatura en general. Y ahí me di cuenta que el corpus era tal que era imposible, tenía que tener 10 vidas para poder hacerlo, ¿no? Y ahí se me ocurrió de repente tomar tres figuras, digamos, tradicionales, que era el caballero errante, los héroes más bien, de Aquiles, digamos, a Matiera de Bretaña, digamos, el rey Arturo. Pensé, por supuesto, en los poetas, en la relación extraña que hay entre el dolor y la poesía, y en los santos, en los místicos en particular. Y entonces me puse a leer de manera bastante desordenada, pero con esa curiosa cosa que sucede cuando tienes una suerte de obsesión en la cabeza, que solo leía lo que atenía a las lágrimas, ¿te fijas? Y si fui como poco a poco, por supuesto los místicos fueron los primeros en interpelarme. Entonces fue dejando de lado un poco a los héroes, digamos, y a los poetas, diciéndome, después volveré, lo que no hice nunca, por supuesto.
M'encanta. Necessitem un segon volum sobre els herois. És apassionant aquesta disciplina de la història, tant com ho és la microhistòria, no? Carlo Ginzburg i companyia, que poden analitzar el formatge i els cucs. Aquí les llàgrimes, eh? I amb tot això de... No tinc ara al cap el rei Artús plorant, sí, Aquiles, que plora quan s'assabenta de la mort de Pàtrocle, no? Per tant, hi ha una possible segona part.
Hi ha molts cavallers que ploren, sí. I per exemple, i això surt en aquest llibre, La tradició de les llàgrimes, en Ramon Llull constantment estan plorant. I, per cert, és cert que Jean-Paul Iomi Amunategui va deixar estar aquell projecte inicial que anava per tres branques, no? Els místics, els cavallers i els poetes, però també cal recordar que molts dels místics que surten aquí, o dels sants, tenen una faceta cavalleresca
i poètica,
i també poètica, clar. Naturalment. En el cas de Llull és obvi, fill de noble, manescal, bé, tot allò, i també Sant Joan de la Creu, Santa Teresa, tenen una vessant que es pot interpretar com a cavalleresca. Veient tota la relació de místics que surten al llibre, el que li vam demanar a l'autor, a Jean-Paul Iomi Amunategui, és si avui plorem pel mateix que ploraven a l'edat mitjana. Almenys en el cas dels místics, diu que no és la mateixa mena de llàgrimes.
És distinto. La lágrima no és solo el efecto de una causa, que puede ser la tristeza, el dolor o la alegría. No es una causa, crea un espacio. ¿Y qué espacio? Y ahí fue donde de repente aparecieron como figuras, entre comillas, el umbral, el lugar, la encrucijada, la errancia, ¿te fijas? Y todo esto implica la frecuentación de los límites, ¿te fijas? Entonces la lágrima no es más el efecto de un afecto, como es la lágrima que conocemos todos, sino que esta lágrima no tiene otra razón de ser que ella misma, puesto que crea un espacio, en el caso de los místicos, un espacio de relación con Dios, en el caso de los poetas, un espacio donde va a instalarse la lengua dentro de lo que es sus límites, te fijas, es decir, lo que llamo experiencia poética.
Bé, seria una mena d'espai de trobada amb la divinitat, però també un espai en què constatarien aquests místics que és impossible de fondre's amb la divinitat, no? És a dir, és un espai de trobada, però també on es manifesta aquesta distància insalvable per l'home.
Sí, sí.
Seria una cosa així si l'he interpretat bé, eh?
No, ho trobo meravellós. Com s'explica i tota la idea mateixa, sí. No, de l'assaig, que no sé si heu tingut ocasió de mirar-vos, i si no, us recomano molt. En tot cas, podria formar part... Jo porto una primera recomanació, que és un llibre que fa molts anys que m'apassiona, de Tom Lutz. És un assagista nord-americà, es diu El Llanto, Història cultural de les làgrimes. Ell ve de l'audiovisual, de manera que hi ha moltes referències al cinema i a la pintura i a totes les imatges, algunes de les quals, per descomptat, també venen de la tradició tocitades Man Ray. Bé, Man Ray té aquelles fotografies, si les recordeu, amb llàgrimes de plàstic, no?, que formen part de la història de l'art del segle XX. No? Per tant, aquí també surten, i surten fins i tot un estudi que analitza la part fisiològica que té de les llàgrimes, no? Una classificació de les llàgrimes basals, que són les que serveixen per lubricar, les reflex, que serien les de la ceba quan talla ceba, i les que són més psíquiques o emocionals, no? Hi ha també tota una part antropològica o dels estudis que va fer Darwin. Se'n va anar a les Illes Sandwich a fer fotografies de nens i va trobar, no?, que eren molt semblants a les cares quan reien i quan ploraven, no? No sé ben bé si allà...
Bueno, és que diuen que si en Photoshop agafes una foto d'una persona que plora i li esborres les llàgrimes, no saps si aquella persona riu o plora. O sigui, que hi ha...
Què dius ara?
Depèn de... Sí, suposo, sí, no, que depèn de l'expressió, eh? Però diuen que la forma de com se'ns posen els músculs a la cara quan plorem s'assembla molt a quan ens descollonem de riure.
Sí, de fet, quan ell ho estudia a les Illes Darwin, però vaig pensar que això era perfectament, no?, aplicable a qualsevol altra cultura del món, i també les cultures del dol, i les, vaja, ploraneres professionals. Hi ha tota una sèrie d'investigacions que van més enllà de l'audiovisual que fa molt recomanable aquest llibre. Qui li interessi tota aquesta disciplina, també amb alguna incursió mística de les llàgrimes, de forma assagística i completa. És un llibre que va publicar Taurus fa una pila d'anys, De manera que avui, no sé si a les biblioteques és més fàcil potser que trobar-los, no? Gràcies, biblioteques públiques, que conserveu un fons inabastable.
No, no sé si en aquest llibre, que no conec, però que pinta molt bé, hi han distincions sobre llàgrimes masculines i llàgrimes femenines, perquè hi ha tota una tradició, diguéssim, d'atribuir les llàgrimes a les dones per uns motius i, en el cas dels homes, a uns altres, no? En fi, això no cal entrar-hi gaire més, però tots ho sabem. I m'ha semblat per això molt curiós que en aquest llibre de la tradició de les llàgrimes de Jean-Paul Iommi a Munategui, a les primeres pàgines hi ha una cita d'una carta de Descartes, de Descartes, de l'any 1641.
Sí. Una carta placarta, no?
Sí, que es diu Carta a Polot, és de gener de 1641, i mira què deia aquest filòsof, no? Diu: no sóc dels qui creuen que les llàgrimes i la tristesa només són pròpies de les dones i que per semblar un home de cor cal forçar-se a mostrar sempre un rostre tranquil. Estem parlant d'això, de mitjans del segle XVII, i ja hi havia una certa tensió, és a dir, l'home que reclama poder plorar també, o que diu no és una manifestació d'una sensibilitat més dèbil, no? Que era una mica la imatge de dominant a l'època.
Sí, sí, avui aquí entrem en territoris d'idees apocals, sí, efectivament, sí, en alguns casos. Cartes cartesianes, és bona aquesta, eh?
Lletres de Descartes.
I ara més de Hume, però també acceptem. Paula, tu has portat novel·la?
Jo he portat... no ben bé. He portat... sí que s'entén com una novel·la, el que passa que he portat un clàssic que segurament molts coneixereu, que és la Joan Didion, L'any del pensament màgic.
Oh, i tant.
És un clàssic sobre el dol. I jo crec que molta gent que ens escolti o l'haurà llegit o l'hauria de llegir. Em cridava l'atenció pel tema de les llàgrimes perquè no plora. O sigui, ell el que fa, això no és ben bé una novel·la en el sentit que és una mena de crònica, de memòria, de memoir, no? De l'any que passa des que el seu marit, un també escriptor, el John Gregory Dunne, mor sobtadament mentre ella fa el sopar a casa. Literalment, mentre ella està a la cuina fent el sopar, gira un moment per remenar la paella i li diu no sé què al seu marit i ja no li respon. Una mort molt sobtada, que tot això passa mentre ella, a més, la seva filla està a l'hospital ingressada bastant greu i, per tant, diguéssim que la càrrega emocional que portava el matrimoni aleshores era bastant forta. Doncs tot això ho recull. L'any que passa, que era el 2003, passa això per Nadal, mor el seu marit, doncs tot l'any següent ella fa un recull de com es va sentir, de com ho va gestionar i no plora. No plora. I a mi això em va cridar molt l'atenció perquè, en el fons, això és un estudi, una mena d'estudi en primera persona de com es fa un dol o què implica fer un dol. I jo vaig agafar aquest llibre en un moment on jo també estava fent un dol i jo vaig plorar molt i pensava, aquesta senyora no està plorant, per què no està plorant, no? I llavors sí que em va sobtar molt la idea de... Ella, en un moment del llibre, diu que plorar algú no té per què implicar vessar llàgrimes, no? O sigui, que plorar pot ser un verb que es faci servir també com a totes les emocions, tot el que et passa per dins, que no té sempre per què passar per fora, no? I que també pots plorar per dins. I hi ha un passatge que sí que em va semblar com molt tendre, perquè penso que passa sovint que quan estàs amb una cosa tan bèstia dins teu, potser no plores perquè la primera reacció no és física, però sí que en algun moment... Molt random, no? O sigui, com una cosa de dir ara per què em surten les llàgrimes? Et poden sortir en qualsevol moment i que el cos, de sobte, sense avisar, diu estàs plorant no per aquesta tonteria que t'acaba de passar, sinó per tot això que portes arrossegant. Ella, en el seu cas, va ser perquè era un matrimoni que són tots dos escriptors, eren tots dos escriptors, i es llegien els manuscrits, les galerades, i quan, després de morir el marit, ella està en un moment donat a l'habitació, a la sala d'espera de l'hospital de les seves filles, que tot plegat és allò capa sobre capa. De... Doncs està a l'hospital rellegint unes galerades d'un llibre que va deixar allò a punt de publicar el marit i llavors es troba... és un llibre que es diu Nothing Lost, que va escriure ell, i llavors diu: el dia en que leí les últimes galerades de Nothing Lost en la habitación de Quintana, que es la filla, me pareció que tal vez hubiera un error gramatical en el pasaje de J.J. McClure. Està llegint i llavors es troba una frase que li ressona malament. Ella sempre explica que ella de gramàtica no en sap gaire, que és escriptora, però que diguéssim, la teoria no la sap i que es basa en què li sona bé i en què no li sona bé. i diu, la frase de les galeradas finales decía: "It was as close a declaration of love as JJ was capable of making." Era lo más parecido a una declaración de amor que JJ era capaz de hacer. Yo le habría añadido una preposición: "It was as close to a declaration of love as JJ was capable of making." Me quedé sentada junto a la ventana, mirando los témpanos de hielo del Hudson, y pensé en la frase "It was as close a declaration of love as JJ was capable of making." Era la típica frase en la que no convenía equivocarse, pero también era la típica frase que, si la habías escrito así, no querías que nadie te la cambiara. ¿Cómo la habría escrito él? ¿Qué habría tenido en mente? ¿Cómo la querría? La decisión quedaba en mis manos, y cualquier decisión que tomara podía incurrir en un acto de abonado y de traición. Aquella era una de las razones por las que yo estaba llorando en la habitación de l'Hospital de Quintana. Perquè va veure que li faltava una preposició en una frase del seu marit, que a més era una frase d'una declaració d'amor, i de sobte allò, aquella frase rellegint unes galerades, la va fer explotar a plorar. En un any on, després d'un dol tan bèstia com el de la persona que estimes, no has plorat mai. I jo, Xansa, és que, clar, les llàgrimes...
El detonant és una proposició.
El detonant és una proposició.
Meravellós.
Em va fascinar, perquè vaig pensar, és que això et pot passar. O sigui, tu pots estar al súper comprant i que no quedi la bossa de patates que tu volies i que allò et provoqui tremenda de llagrimar i dius, bueno, doncs què ha passat? Ha passat que no és controlable, no? Que a vegades plores algú per dins, però que quan surt a fora no saps controlar el moment.
Sí, sí, és al·lucinant. És un llibre, i jo també fa molts anys algú me'l va recomanar en una necessitat de lectura per un dol, i em va semblar devastador per com jo estava, però efectivament, sí, amb la sorpresa aquesta de com ho gestiona.
Jo he de dir que jo el recomano, mentre estàs passant un procés de dol, perquè precisament és un llibre que no fa plorar, es mira el dol des d'una distància que fa feredat, o sigui, és d'una fredor absoluta aquest llibre, però alhora el dolor es veu allà, o sigui, veus clarament que cada vegada cadascú expulsa el dolor com pot i com vol, no? També una mica.
Un clàssic en el seu repertori també, d'alguna
forma.
Exacte,
sí, totalment.
I això em recorda tangencialment, i un dels moments a plor més bèsties en el sentit físic i de quantitat també d'una faula, d'un conte, d'un llibre del qual, per cert, ens ocuparem d'aquí no gaire, que s'ha llegit falsament infantil moltes vegades, que és l'Alícia de Carroll, Alícia al País de les Meravelles. Si recordeu, poc després d'arribar per l'arbre i d'arribar a aquell món de fantasia que no acaba d'entendre, una de les primeres experiències que té és agafar una ampolla, que diu "Drink me", no? Beu de l'ampolla i l'ampolla la fa petita, 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 25 centímetres, és molt petita. I quan tu fas 25 centímetres i et poses a plorar de la desesperació d'una nena, com és Alice Liddell, que té 10 anys, crec, comença a plorar i a plorar i a plorar, i aquelles llàgrimes esdevenen un mar. Però és precisament aquell mar de llàgrimes que li permet fugir i escapar-se. De manera que em va semblar una manera, per part de Lewis Carroll, brillant d'explicar com d'alliberador pot ser el plor. No? És a dir, allò que no fa, o que fa a través d'una proposició Joan Didion, no? L'Alice Liddell ho fa amb un mar de llàgrimes, però amb aquest recurs fantàstic de fer-la petita, petita, pom, les llàgrimes són un mar que et permeten escapar, no? I fugir. Bé, és una relació una mica llunyana, si més no en el temps d'escriptura, però allà on hi ha Joan Didion també hi pot haver Lewis Carroll, o la poesia que ens porta sempre la Xènia, dic sempre, malgrat que avui també serà diferent, com cada vegada, no?
Sí, avui simplement m'ha cridat l'atenció que el llibre de la tradició de les llàgrimes parla de la tradició occidental, bueno, com és normal, perquè és la nostra tradició que coneixem, no? També tots els místics que surten són místics de la nostra tradició occidental. En canvi, de les tradicions orientals realment en sabem molt poc, almenys jo en sé molt poc, però segur que també allà hi ha una altra visió de tantes coses, i també del plor, de les llàgrimes, no? Llavors, jo, guiada per aquesta idea de buscar alguna referència en la literatura oriental a les llàgrimes, he agafat aquest llibre que m'agrada molt, que es diu Tres veus lligades a Minase. És una traducció del japonès feta per Jordi Mas López. Els autors són tres poetes japonesos del segle XV que van fer un poema encadenat, com una successió de tanques japoneses. Minase és un riu i és una regió del Japó, per tant, Tres veus lligades a Minase és un títol que simplement ens ubica en un lloc. Però el poema és molt variat, parla de moltes coses, perquè hi ha tres poetes que van posant imatges molt diverses en tanques, no? En poemes en forma de tanca. Llavors hi ha una de les tanques que, a més, el traductor comenta amb molta precisió i amb molta elegància, que diu: què hi fa la pluja de tardor dins la cova de roca dura? De nou acull la lluna la màniga molsosa. Això ho llegeixes, és molt bonic, però no acabes de saber ben bé què vol dir, no? I gràcies a la traducció, bueno, al comentari també del traductor, ho entens millor, no? Ell explica ja en un dels poemes anteriors, explica que parla d'un eremita que viu aïllat en una cova i diu: un dels plaers de l'eremita és sortir a contemplar la lluna, que se li reflecteix a les gotes de pluja o de plor de les mànigues, que, a força d'estar sempre humides, han criat molsa. I diu: la convenció era que les llàgrimes s'aixugaven amb les mànigues. Llavors hi ha una imatge recurrent en aquest llibre, i crec que també en altres llibres de poesia japonesa clàssica, que és les mànigues molles. I això vol dir que algú ha plorat i s'ha aixugat les llàgrimes amb la màniga. Però la idea que les mànigues, a força d'estar sempre humides, fins i tot han criat molsa, és espectacular, no? És tan inesperada i deliciosa. I tot el llibre està ple d'imatges d'aquestes que potser costen una mica de copsar la primera, però gràcies als comentaris del traductor s'entenen millor. I bé, és un llibre que va guanyar el Premi Jordi Domènech de traducció de poesia amb molta raó.
No?
Sí,
de
Jardins de Samarcanda, sí, una col·lecció de Cafè Central que val molt la pena, no? És també un cas en què el pròleg, amb dues o tres pàgines, ens situa perfectament en aquella època, al segle XV, en aquell lloc, al Japó, ens dona les claus necessàries per interpretar això, i el que és el treball de la traducció poètica està molt ben fet, perquè llegeix això com a poemes en català.
I m'ha agradat molt l'esmena a la parcialitat que ha fet la Xènia, per dir, sí, tot això està molt bé, però amb el biaix dels occidentals, no? És a dir, que aquí hi ha també tota una imatgeria que ve de l'Orient i que és riquíssima i amplíssima, que en aquest cas també és de la poesia, ha sabut declinar d'una forma diferent tota aquesta tradició de les llàgrimes i del plor.
Lagrima negli occhi suoi spuntò, quelle festose giovani invidiar sembrò.
Anne Morino, en aquell moment preciós. Hem de dir, hi ha un moment fantàstic, és l'Elisir de Mora, de Donizetti, però Donizetti no va pensar aquesta àrea. El llibret original no hi era, és a dir, això és una mena d'un gran hit de l'òpera que no hi era inicialment, no? Aquest és el moment al qual Anne Morino veu, intueix poc abans a Dina, la seva enamorada, que plora, i llavors entén que efectivament està per ell, no? Bé, aquesta simplicitat de gairebé de poema bucòlic, en aquí té un moment climàtic musicalment, com és aquesta furtiva làgrima que cau pel rostre i que aquí canta Juan Diego Flórez com poques vegades he sentit cantar. Adolf, tornem a la mística.
Sí, deixa'm dir, per cert, que aquest llibre de la tradició de les llàgrimes forma part d'un nou segell editorial que té darrere la gent de Poncianes, sí, i que està obert a diverses tradicions espirituals, justament.
També, és a dir, també a l'oriental.
També a l'oriental, mira, justament pel que fa, perquè és bilingüe, és a dir, té una branca en català i una branca en castellà, aquest nou segell editorial, i si parlem de les traduccions al català, de fet, n'hi ha una, el primer títol, que és El príncep i el monjo, que és d'un jueu barceloní del segle XIII, Abraham ben Shemuel Alevi Ibn Hasdai, concretament, però després també n'hi ha una altra, que són els apunts sobre pintura del monjo Carbassa Amarga, que l'autor és Xitao, i que és Manel Uller, justament, gran sinòleg, qui l'ha traduït, i encara hi ha, en la branca en castellà, per dir-ho així, un llibre que a mi m'ha interessat molt, que és El camino al cielo, que és Encuentros con ermitaños chinos, que, en fi, és una crònica que ja vam comentar també,
totalment,
si recordes, a l'Irradiador.
Jo estic molt agraït també a Tres Portals perquè han fet una editorial a la teva mida. A mida dels teus interessos, que això és un regal. sorprendrà, la Dolç, que no t'esperaves,
sí,
no?
Que sí, que sí, 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 sí.
Bé, bé, què més vau parlar?
Vam parlar precisament d'aquesta textura, d'aquesta estructura molt sui generis que té la tradició de les llàgrimes, perquè com a assaig no és un assaig acadèmic en absolut. I jo
li és molt fragmentari,
dir,
no?
És molt fragmentari.
Però en bon sentit.
I de tant en tant, és a dir, et trobes, no sé, amb una citació i amb un comentari que no saps ben bé d'on surt, no? És a dir, ell ha anat enfilant, o va anar enfilant, doncs, citacions diverses a partir de les seves lectures, que ell mateix deia abans, no?, que eren prou caòtiques, i això, li vam dir, amb la voluntat de que no s'ho prengués malament, que trobàvem que era un assaig líric o potser un poema assagístic, i no s'ho va prendre malament.
No quería hacer un ensayo, digamos, clásico, un ensayo académico. No solo no quería, sino que no me sentía capaz. No quería hacer un ensayo académico. Entonces, efectivamente, la idea de fragmentar el texto me apareció como una evidencia, lo que me permitía precisamente no tener que desarrollar todo el aparato académico necesario para poder exponer una teoría, porque de hecho no tengo ninguna teoría. Lo que puede aparecer como teoría no es tal, es decir, que la lágrima no es una consecuencia, un efecto, sino un espacio de encuentro. De encuentro con el mundo, de encuentro con la lengua, de encuentro con Dios, de encuentro con la aventura, en el caso de los Caballeros Errantes. De ahí viene la forma misma, digamos, de lo que llama poema-ensayo, ensayo-poema, el aspecto indefinido, digamos, de su naturaleza.
No vaig arribar a plorar quan vaig llegir el Postscriptum de Jean-Paul Iommi a Monategui, amb un text de l'any 21. Recordem que l'original, el text original és dels anys 70, però sí que vaig fer una miqueta glups, no? Quan vaig llegir, per exemple, al començament, diu: havia plorat poc quan vaig escriure aquestes llàgrimes. Era fa una cinquantena d'anys. I una miqueta més endavant, diu: un dia, anys després, coneixeria la tristesa, la seva precisió diriment i tots els detalls ínfims que les llàgrimes recorden. També m'és difícil no veure en aquesta tradició l'anunci innocent dels plors que el futur em reservava. Bé, amb 50 anys, doncs, passen moltes coses. Ell va perdre la dona, va perdre també un amic molt, molt, molt íntim, i li vam demanar en aquesta conversa, ell a París, nosaltres, doncs, als Estudis de Catalunya Ràdio, pel caràcter premonitori d'aquest llibre.
Se'l relé la lágrima después de 50 años. Es una vida. Y me di cuenta que todos mis libros posteriores son todos libros hechos de fragmentos. Y eso fue lo que me sorprendió. Digamos, ah, mira, cuando tenía veintitantos años ya empecé escribiendo sobre fragmentos. Y escribí sobre algo que, digamos, como experiencia propia conocía como todo el mundo, pero poco, que es el llorar. Y después, digamos, la muerte de mi esposa, qué sé yo, conocí dolores, digamos, más profundos y reales que los pequeños dolores de la juventud, es decir, pequeño para mí. Y eso fue, digamos, el contenido del posfacio que hice, explicando, es decir, no explicando, sino anotando esa cosa curiosa que es como escribir un texto a los veintitantos años y que anuncia en su forma y en su contenido lo que va a ser, lo que van a ser mis libros posteriores.
Caram, tu.
Sí, acaba el llibre amb dues citacions, una de Walter Raleigh, que diu: la setena i última edat és sota el signe de Saturn i els nostres dies són tristos i coberts i veiem per cara i llestimos experiència, etc. I després hi ha una citació, que és l'última, de Roberto Bolaño, té forma de versos, diu: la muerte es un automóvil con dos o tres amigos lejanos. Reconec que jo vaig llegir-ho i em vaig quedar una mica quadros, per dir-ho d'una manera prosaica, allò que m'ha volgut dir, però és cert que allò que et va ressonant, no? I vaig demanar ajut a Jean-Paul Iommi a Monategui, aviam si ell em sabia esbrinar el sentit d'aquesta
metàfora, sí?
D'aquesta metàfora. Aviam, aviam.
Y fíjate que fue totalmente por azar. Había terminado el borrador, digamos, del posfacio. Totalmente por azar caí sobre las dos citas que terminan el texto, una de Walter Raleigh, pues ya hoy día soy un hombre viejo, te fijas, ya me acerco a los 80 años, así que date cuenta. Y caigo, no me acuerdo dónde, porque no era en un libro de Bolaño, que pues estimo mucho de otro punto de vista, sino ese verso estaba citado en no me acuerdo qué libro. Y me pasó lo que tú estás diciendo a ti mismo, es decir, me puse a leerlo y me pareció a la vez luminoso y terriblemente oscuro. Como dices, te da de vuelta en la cabeza, pero ¿qué quiere decir? Pero algo dice que te toca infinitamente. Entonces decidí que terminaba con él, además que el hecho que fuese chileno me parecía como una especie de signo del destino.
La mort és un automòbil con dos o tres amigos lejanos.
Jo sóc del parer que no s'ha d'entendre tot. Hi ha coses que, no? Vull dir que te les emportes al final dels teus dies i queden allà. Si et funciona...
O potser és com el plor, això que deia abans la Paula, no? Que un dia plores sense saber bé per què o per una, no sé, d'una manera delegada, no? Potser algun dia també, de cop i volta, pam, diu, ah, caram, allò del Lopo Lanyo, ara ho entenc.
Sí. Va, no també, sé, no i també hi ha escriptors que ells mateixos escriuen coses que tampoc no ho entenen, eh? O que, sobretot en el camp de la, del tipus de metàfora ASB, com aquest, no? Aquí això és un terreny molt abonat a la patilla, vull dir que no, per dir-ho així ràpid. No, jo volia simplement esmentar, malgrat que efectivament és un dels pilars de la literatura occidental, però és un dels moments que sempre m'han meravellat més per moltes raons, no? Que és quan Odisseu arriba a l'illa dels Feacis, recordeu, i allà, per descomptat, com es com a tot arreu, seu, vine, menja, beu, estigues amb nosaltres, hi ha el gran cantor, l'Eda de Mòduc, que està explicant tot d'històries, i arriba un moment, quan tothom està escoltant, que canta l'ardit del cavall de Troia, i és allà on Odisseu es reconeix la seva pròpia tragèdia, i pam, i comença a plorar, no? I aquí diu el narrador... Tal anava cantant el cantor famosíssim i Ulisses sifonia i el plor regalant li mullava les galtes. De tothom va saber amagar que plorés aleshores. Únicament el Sinus ho va sospitar i ho va veure, car li seia al costat, i el sentir s'englotar que es nuava, i tot d'una els feacis parlar, aquella gent tan remera. Escolteu-me, si us plau, consellers i ducs els feacis, que de Mòduc aturi la seva lira sonora, car potser a tothom no plauen les coses que canta. Si d'ençà que sopem i el cantor divinal s'aixecava, no ha parat encara de sanglotar, que fa pena el foraster. Un gran dolor deu haver-lo envaït les entranyes. No? És magnífic, això per descomptat és la traducció de Carles Riba, és magnífic perquè aquí passen moltes coses, no únicament és una mostra com d'empatia fantàstica, no? i de reconèixer-se a ell mateix, sinó que es reconeix com a part d'una ficció, no? Per tornar al Quixot, és aquella la segona part del Quixot, si recordeu, quan els protagonistes arriben al castell dels ducs, no? i s'assabenten que les aventures del Quijote i Sancho han estat un èxit, que algú altre ha llegit la seva història, no? I que de cop i volta arribes a l'illa dels Feacis, naufragues de tot arreu i algú està explicant la teva aventura, la teva tragèdia, pam, i és un dels moments on Odisseu s'humanitza, no? I el gran heroi acaba també vessant una llàgrima que continua commovent-me com la primera vegada i més encara la traducció arriba. De Joan Didion, Paula, a on anem ara?
Aviam, ara porto una cosa una mica especial. Perquè
la resta de coses no ho són.
No, sí.
Estem avui...
En el sentit que potser és una mica més desconeguda.
Ahà, fantàstic.
És una poeta que es diu Heather Crystal, que el 2020, just després del confinament, va publicar un llibre que es deia The Crying Book, que van traduir en castellà a Tránsito com el libro de les Lágrimas, i és una mica un recull de... Ella és poeta, però ha volgut fer una mica d'assaig-memòria, també, de... ha volgut traçar un mapa de tots els llocs on ha plorat.
Uau.
Complicadíssim, per no dir impossible, perquè si ara ho penséssim cadascú en els nostres llocs on hem plorat, seria, bueno, pràcticament intraçable, no, aquest mapa. I el primer que podríem pensar és que el primer lloc on vam plorar va ser a l'hospital quan vam néixer. Sí i no, perquè es veu que els nadons nounats no tenen llàgrimes. O sigui, és un plor sense llàgrima.
Sí, és un crit, no?
És un crit sangló, que s'assembla molt al plor, però sí. Que no, allà no hi ha llàgrimes perquè el llagrimal encara no s'ha desenvolupat prou. Llavors, aquest llibre va sortir en un moment, després del confinament, on molta gent havia plorat molt, tot i que ella feia 4 anys que resseguia això, vull dir que no era conseqüència d'haver estat uns mesos tancats a casa, eh? Però llavors ella fa una mena d'estudi sobre les llàgrimes intentant esbrinar com, per què i quan ha plorat i què l'ha fet plorar i els diferents tipus de llàgrimes, no? Allò que deies de que no és el mateix plorar perquè una ceba estàs tallant una ceba i t'ha fet plorar que perquè algú t'ha dit estic orgullós de tu i això t'ha commocionat, no? I llavors això em va fer pensar que també hi havia dos treballs fotogràfics, no és literatura, però endavant amb tot.
Aquí tot s'hi val.
Durant el confinament, justament, una fotògrafa catalana que es diu Clàudia Serraïma va fer un projecte que es deia A Plor de Pell, que sobretot servia per visibilitzar que durant el confinament vam plorar, no? I llavors eren selfies, sobretot, de gent plorant, i era un projecte que va néixer a xarxes perquè estàvem confinats, era l'única manera de publicar projectes, però que després es va transformar, doncs, en una exposició. No sé si fins i tot hi ha un catàleg llibre de l'exposició, però també hi ha un altre projecte fotogràfic que la Heather Crystal el va fer servir per inspirar-se, que és d'una fotògrafa nord-americana que es diu Rosalind Fisher, que es diu The Topography of Tears, la topografia de les llàgrimes, i el que fa, ella és fotògrafa, però fa fotos amb microscopis de les seves pròpies llàgrimes de diferents moments. O sigui, agafa la llàgrima de la ceba i agafa la llàgrima de l'emoció. I diu, a veure com són amb microscòpic aquestes llàgrimes. Spoiler, molt diferents. Són molt diferents. O sigui, no hi ha dues llàgrimes...
Sí?
Són molt diferents. Es veu que les llàgrimes que tenen emoció tenen un molt més... tenen moltíssima més proteïna, pesen més, són més denses i, per tant, cauen molt més lent. És preciós que caiguin molt més lent les llàgrimes d'emoció, no?
Sí.
La furtiva llàgrima cau molt més lenta que la llàgrima de quan talles ceba o de quan plores de riure, perquè sí que és emoció, però és una llàgrima molt més reactiva, no? D'això m'ha provocat, és allò, acció-reacció, no? I llavors, el llibre de la Heather Crystal, malgrat ella ser poeta, no és poesia, és una mena de també... reflexions fragmentades, són paràgrafs, i cada paràgraf parla d'un tipus de llàgrima o reflexiona sobre una qüestió relacionada amb el món de la llàgrima. Llavors, hi ha coses que em semblen molt interessants, per exemple, que hi ha zones segures per plorar i zones que no ho són tant. Per exemple, ella diu, si hi ha algú prop d'un cotxe que està plorant, molt probablement necessiti que l'atenguis. Necessiti que vagis a preguntar-li si està tot bé. Si hi ha algú plorant a dins del seu cotxe,
deixa'l.
Tot controlat. Deixa'l plorar. És conscient que està plorant, és conscient que el cotxe és una zona segura per plorar i, per tant, no has de picar el vidre i dir-li tot bé, perquè tot bé és evident que no, però, com a mínim, tot en ordre, no? I això penses, és que és veritat, no? Vull dir que hi ha llocs que són més segurs per plorar o llocs que no. Una altra cosa que m'ha interessat molt d'aquest llibre és que ja tenim tots els humans... I ara potser em dieu, això no ho hem fet i per tant sóc jo la que vaig en contradirecció, però no, perquè ella em recolza, que és que molts cops ens mirem al mirall quan plorem. O sigui, perquè necessitem veure com ha canviat el nostre rostre, què està passant quan estem plorant, no? I sobta la imatge de nosaltres plorant, perquè és una imatge que normalment no reconeixem al mirall o no reconeixem quan passes per davant d'un aparador i el vidre és reflectant i, per tant, et veus, no? Llavors, diu que el plor és de les poques emocions que, com que surt, es pot materialitzar i, per tant, es transforma en una cosa visible i és l'única manera de veure amb els nostres propis ulls una emoció de manera molt frontal, no? I llavors hi ha aquest impuls com de mirar-se al mirall, o també això es relaciona amb el projecte aquest de la Clàudia Serraïma de Plor de Pell, de dir foto plorant, som això, no? També quan estem tristos plorem. I hi ha coses de com que són reflexions així deixades anar, n'hi ha moltíssimes. N'hi ha una, per exemple, que també m'interessava molt, que era com reacciona l'altre al nostre plor. O sigui, el plor és una cosa molt individual, no? En el sentit de que ets tu, el teu organisme, qui plora, i, en canvi, és molt probable que incomodi més a l'altre que a tu mateix. No? O sigui, si jo ara aquí mateix em posés a plorar, jo potser estaria més tranquil·la, més desfogada, i vosaltres estaríeu absolutament incòmodes, no? No sabríeu molt bé què fer, què dir-me,
sí.
I diu, bueno, és una cosa que no només t'afecta a tu, que és col·lectiva d'alguna manera, malgrat sigui un procés molt individual, no? Hi ha totes aquestes reflexions. També parla, per exemple, de la cosa estranyíssima que és veure els pares plorant, no? O sigui, normalment hi ha relacions que jeràrquiques, no?
Sí.
Que no, és el fill qui plora, no? I jo com a filla doncs puc estar plorant amb els meus pares i allò és absolutament normal. Si de sobte veig plorar els meus pares, hi ha alguna cosa en l'ordre que s'ha alterat, que s'ha desestabilitzat, que allò no ha de ser així. Absolutament ridícul, perquè són persones que poden plorar, però davant dels fills és estrany, no? O sigui, com, recordeu algun cop que heu vist plorar els vostres pares? Segur que queda marcat a la memòria, perquè els pares no ploren davant dels fills, no?
Això bueno, és una manifestació de fragilitat, no? Última hora.
Sí.
O pots veure així.
Exacte.
Quan tens necessitat de figures més fortes, no? També tenen efecte les llàgrimes dels fills, no? Jo diria que quan veus renyar un fill o quan renyes a un fill i es posa a plorar, normalment, diguéssim, la intensitat amb què el renyes, doncs, disminueix, no? Veus que ja té un efecte i fins i tot acaba sabent-te greu.
Sí. No, també hi ha molt plor, allò, les llàgrimes de cocodril, no? Que un fill que plora perquè vol un gelat de vainilla, bueno, no està plorant.
I hi ha nens que fan un ús estratègic també.
Clar,
de...
Sí, home, sí. Ella, de fet, defineix aquest concepte com, en castellà en diuen falsillorar, o sigui, la sensació de... Són llàgrimes reals, perquè les llàgrimes no són llàgrimes, no són gotes d'aigua que tu t'has posat amb un comptagotes al llagrimal, però no tenen emoció dins, són estratègiques, no? Són construïdes.
Com seria això? Fake crying? O així?
Sí, sí, sí.
Estic fascinat. Bueno, la necessitem pair tot això.
It is the evening of the day. I sit and watch the children play.
Marian Faithful amb la cançó de Keith Richards, que ens recorda Tears Go By, eh? Aquí seguim plorant avui a Ciutat Maragda, ja sabeu, amb tot tipus de llàgrimes, algunes fins i tot que ens venen de lluny, de llunyà Orient, que la Xènia diu, no us oblideu que la tradició no és només mística, no és només literària, assagística, poètica, èpica, sinó també oriental. Sigui com sigui, i després d'aquest recull geogràfic, topogràfic i estratègic meravellós que ens ha portat la Paula Carreras de llàgrimes, crec que tornem al vers, no?
Sí, jo molt de gust torno al vers.
Ja, no sé.
No ho puc evitar.
Que tornés absurd, perquè potser no n'hem marxat mai. Sí, és igual.
No, i a més un programa sobre llàgrimes podria portar qualsevol poeta i trobaríem coses a dir. Vull dir que la meva tria és, com sempre, arbitrària, basada en els meus gustos. No? A mi m'ha fet il·lusió retrobar-me el llibre de la tradició de les llàgrimes amb un poeta txec magnífic, que és Vladimir Holland. Em sembla que l'autor del llibre cita un vers seu que diu «Què llegeixen les llàgrimes?», que és una pregunta al·lucinant, de tant inesperada també, no? Holland és un mestre de la imatge inesperada, que et deixa trastocat, no? I jo buscava un poema, i no l'he trobat, buscava un poema de Holland en què em sonava haver llegit una imatge que més o menys deia que la nit guardava totes les llàgrimes dels humans en un termo i que les tenia calentes allà. I aquesta imatge, o sigui, recordo haver-la llegit en Holland, però no recordo en quin poema i no l'he pogut trobar. Però, en canvi, he trobat un altre poema seu que en la traducció de Clara Hanes es diu Làgrima, i diu, no hay lágrima humana que no se deslice a la vez por el rostro de la Virgen María. No hay lágrima humana que no haya llorado a la vez el ángel de la guarda. Pero tampoco hay lágrima humana que al mismo tiempo no encuentres en los ojos de la serpiente.
T'entén.
Sí, això passa molt sovint en la poesia de Holland, que hi ha un crescendo que comença suau i amb un lirisme plàcid o més o menys que no t'esperes que hi hagi un drama al final, però apareix aquesta serp aquí al final. I vaja, realment podíem seguir amb molts altres poetes, no? Jo del Tomàs Garcés, per exemple, només volia llegir una estrofa també d'un poema que em va sorprendre també per una imatge que no t'esperes d'un poeta tan tocat i posat com és Tomàs Garcés, i ho dic amb carinyo perquè trobo que és un gran...
I amb diplomàcia, ho has dit amb carinyo?
és un gran poeta, trobo, és un poeta amb una oïda musical impecable, no? Tota la seva poesia té un ritme i una melodiositat i una capacitat de suggerir increïble. Però el que no m'esperava és que al final d'un poema de Tomàs Garcés que es diu Record de Valldemossa digués «I tu a prop meu, amada, i tu a prop meu, per sempre, somrius quieta i menges amb les olives negres les llàgrimes del temps».
Boníssim.
És increïble, ara ja no podrem...
Títol de qualsevol altre llibre, Les llàgrimes del temps, és un títol preciós.
I Les olives negres, ara no podré veure Les olives igual, pensaré en Les llàgrimes del temps i en Tomàs Garcés i en aquest record de Valldemossa i en aquesta amada que ve a saber qui era. Hi ha moltes preguntes aquí que suscita aquest final de poema. No, a part això, la combinació de les olives negres tan quotidianes,
sí.
És una imatge visual tan llampant, i les llàgrimes del temps, que és una imatge molt més abstracta, no? Trobo que és una combinació que frapa molt.
Totalment. Molt bé, molt bé. Jo tenia per anar... Em sap greu tornar a clàssics, eh? Vaja, no me'n sap, no sé què dic. Però hem anat de l'Odissea. Hi ha un altre moment de plor que em fascina, pel que té de reflexió també metaficcional, metateatral, que és el segon acte de Hamlet, si recordeu, quan arriben els comedians, els actors al castell d'Elsinore, no? I Hamlet els demana l'actor que interpreti el monòleg d'Hècuba davant el plany per la mort de Príam, del seu marit, no? I aleshores l'interpreta emocionadament, l'actor el fa, el monòleg el fa, i estanislavskigament es posa en el paper i plora i té aquell moment de contrició, no? I aleshores...
És un Estanislavski avant la letra.
Exacte, totalment, sí, amb tot el permís per la temporalitat. Però aleshores Hamlet queda meravellat i quan se'n van tothom, els actors, jo ara estic sol i explica el que sent del que acaba de passar en aquell moment, no? Jo n'he posat un fragment en l'anglès original de Shakespeare, dit per un actor que crec que entusiasma molta gent, que és Andrew Scott, si heu vist Ripley, no? Doncs és el Ripley de la sèrie de Netflix, però vaja, tot el que fa Andrew Scott ho fa bé, i en aquest cas amb el monòleg que fa Hamlet, insisteixo, després de veure, no, com l'actor fa el paper d'Hècuba.
Is it not monstrous that this player here, but in a fiction, in a dream of passion, could force his soul so to his own conceit that from her working all his visage wand, tears in his eyes, distraction in his aspect, a broken voice, and his whole function suiting with forms to his conceit, and all for nothing, for Hecuba. What's Hecuba to him? Or he to Hecuba, that he should weep for her? What would he do had he the motive and cue for passion that I have? He would drown the stage with tears and cleave the general ear with horrid speech.
El monòleg és molt llarg, però vaja, per la part que ens interessa, diu en la traducció de Salvador Oliva, no és monstruós que aquest comediant, en la ficció, en un somni de passió, sotmeti l'esperit del seu imaginar fins a obtenir palidesa en el rostre i llàgrimes als ulls, l'aspecte foll, la veu trencada i totes les funcions del cos adequant-se a les formes del seu imaginar, i tot per res, per Hècuba. Què és Hècuba per ell? O ell per Hècuba, que el faci plorar així? Què no faria si el punxessin l'estímul i el crit de la passió que jo sento? Ompliria de llàgrimes l'escena, escardaria les orelles de tothom amb discursos terribles, faria que el culpable es tornés foll i pàl·lid l'innocent, deixaria confós el simple i desconcertaria les facultats a veure i escoltar. Bla, 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 bla. És meravellós, no? I torna a ser un moment d'empatia màxima i de metateatre, on prèviament hem vist un actor fent d'actor que interpreta i es posa en la pell d'Hècuba per la mort del seu marit. És una mise en abim ficcional meravellosa, on l'emoció, el plany, la llàgrima, no? La manifestació externa i física que no aconsegueix pràcticament Joan Didion en tot aquell any del pensament màgic, doncs aquí el lector, no? Que tot ens ha passat, en aquell moment de fet és una de les coses que jo, si n'heu parlat amb alguna vegada amb ells, no? Amb els actors, quan els pregunten és un tòpic, és una pregunta que estan molt acostumats que els facin, no? Per com ho fas que sigui tan fàcil plorar, no? O emocionar-te, o bé, forma part de l'ofici, i la gent que ho fa bé ho fa molt bé, no? Com l'Adolf, que abans volies dir i no vull que se'n passi, que en el teu cas també recordes a l'Odissea el moment de la baixada a l'Hades, no? De la visita d'Ulisses a...
Sí, és molt commovedor, no? És a dir...
Però commovedor de plorar tu, no Odisseu, no?
Bueno, però quan també, intenta, sí, que és sí, el tant. Pare, no? Sí, la mare, sí. que el vol abraçar i no pot, que em fa pensar també en un dels contes de les Cròniques Marcianes, de Ray Bradbury, que jo vaig llegir de jovenet amb la traducció del Quim Monzó, i un dels relats són a Mart i figura que venen els seus pares, les seves mares, els seus germans, i també és molt commovedor perquè ja podeu suposar que no són els pares ni les mares ni els germans els que els venen a visitar.
I convé no explicar gaire cosa més, per si algun cas...
No, he explicat massa, però és igual, s'aguanta perfectament, és una meravella.
I tant, m'agrada molt que hem passat de l'Odissea a Bradbury sense solució de continuïtat, no? Fantàstic que tot lligui.
No, jo encara volia fer un salt, eh?
No pensis que no sé que tens oberta una pàgina d'un altre clàssic.
Sí, jo volia fer un salt que és fàcil, no? Vull dir, d'Homer a Virgili i de Virgili a Dante.
Ara.
Ja està, dos saltets i ja som a Dante.
Així sí.
A més, no, ara parlàveu d'aquell moment realment meravellós de l'Odissea, no? Quan Aquiles va a veure, no?
Ulisses,
perdoneu.
No
passa res. Sí. Va a Xalades, no? I aquí també, clar, a l'infern de Dante... És un viatge a l'infern, no és l'Hades grec, sinó que és l'infern cristià, però vaja, encara és molt pitjor, de fet, l'infern cristià que l'Hades grec, no? I el cant més famós, segurament, de l'infern de Dante, que és el cant cinquè, on hi ha la història molt commovedora de Francesca e Paolo. En la traducció que tinc jo, que és la del Segarra, que és la que m'estimo per damunt de qualsevol altra traducció...
Malgrat que s'agarregi, no?
Justament perquè s'agarregi. Justament, mira, aquí anava jo. Molta gent ho diu com un retret, és que s'agarreja. Però clar, fixeu-vos com s'agarreja. Quan diu, no, o sigui, just després de sentir la història de Francesca i Paolo, el jo que parla, no, diu, després girant-me l'esperit en pena, jo vaig dir-li, Francesca, els teus turments em fan llagrimejar a llàgrima plena. Això és meravellós. Bueno, clar, en italià no diu això, diu, Francesca, i tuoi martiri a lacrimar mi fanno tristo e pio. No? O sigui, els teus turments, Francesca, em fan plorar, trist i piadós, no? Uh-huh. Més o menys, si ho traduïm molt literalment. Però clar, és tan expressiu llagrimejar a llàgrima plena que no hi ha res que s'hi pugui comparar.
No, perfecte, pleonàstic i explica molt bé també, no? Perquè això és una llàgrima porta a l'altra i t'hi rebregues, i vols encara més, no?
És una sensació molt plaent, la de plorar, llagrimejar a llàgrima plena, és de dir, endavant amb tot. Que rem aturi.
Sí, a vegades se li retreu al Segarra que no té aquest to elevat que té Dante, que té una llengua apagesada, però és que, clar, la bona llengua catalana és la llengua apagesada, precisament. Llavors, això de llagrimejar, llàgrima plena, no? Encara que no ho faci Dante, però Segarra ho fa i tots ho compartim.
Ja està, i tots ho han fet i tots ho seguirem fent. I, a més, molt ben invocat a començar l'itinerari del programa amb els místics i acabar amb Dante. You don't remember me, but I remember you. Was not so long ago you broke my heart in two, left me with tears on my pillow. A pain in my heart caused by you. Som-hi, que acabarem també amb Roger Ridley, que és aquest cantant de carrer, que va estar tants anys fent covers meravelloses com aquest Tears on My Pillow, que potser recordareu per Gris, el musical, la pel·lícula, però que aquí a Roger Ridley li posava una emoció d'aquestes que literalment també fan plorar, de manera que amb ell acabarem aquest repàs a literari, místic, filosòfic, assagístic, poètic, a través de les llàgrimes. En queden moltes més de manifestacions culturals, però vaja, la vocació d'aquest programa és disparar la imaginació i les ganes de seguir-ne buscant. La traïció de les llàgrimes, celebrem un cop més que hagi nascut amb aquest títol Tres Portals, aquesta editorial, insisteixo, afí als interessos de tanta gent, Jean-Paul Iommi Amunategui. Avui hem tingut la sort, gràcies a l'Olf Beltran, d'escoltar-lo i amb la traducció, per cert, d'en Xavier Valls, de manera que aquí el teniu, i tota la resta de títols també. Si no, feu play un altre cop al podcast, que això, Trescat, sempre queden aquí tota la vida. Els teniu. Paula Carreras, gràcies de debò.
A tu, per convidar-me.
I benvinguda a Xenia Conova, que vagi molt bé.
Fins aviat.
Adol, fins la setmana que ve. En Rosa Silloé i Roger Ridley. Adéu-siau.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán. Honest you do, and I, you.
Thank you.